Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El president dels Estats Units, Donald Trump, centra el seu discurs en la formació d'un nou govern a Venezuela i en l'aprofitament dels recursos petroliers del país sud-americà. De moment, fins a trobar un substitut de Nicolás Maduro, els Estats Units es faran càrrec de la situació de Venezuela. Trump ha explicat públicament que perquè la transició sigui pacífica i sense incidents, romandran encara desplegades les tropes nord-americanes. En relació a Maduro i a la seva dona, amb dos capturats i traslladats de territori nord-americà, seran jutjats per, segons l'escrit d'acusació, protegir i participar en una xarxa de corrupció que hauria permès a les elites veneçolanes enriquir-se mitjançant el narcotràfic, perjudicant, al mateix temps, els interessos dels Estats Units. A les Balears, alguns veneçolans varen sortir ahir al carrer a celebrar la caiguda del règim de Maduro. També es va convocar una manifestació a Palma en senyal de rebuig de les formes emprades per aconseguir aquest objectiu, i és que els experts en política internacional coincideixen en que és molt preocupant que un país aliat d'Europa, com els Estats Units, hagi entrat per la força en un país i hagi capturat el seu president, vulnerant així els principis bàsics del dret internacional. Titulars. Ja són 115 les persones que han arribat a les illes en embarcació irregular en el poc que duim de 2026. Francesc Mas, bon dia.
Bon dia. 5 barques han tocat les costes balears, 4 de les quals ahir. 2 han arribat a Formentera, 2 a Cabrera i 1 a Mallorca.
Més de 15.000 persones majors de 65 anys pateixen soledat no desitjada a les Illes Balears.
Les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística alerten que el fenomen anirà a més. L'any 2037, prop de 25.000 persones majors podrien patir soledat no desitjada a l'arxipèlag.
La colcada d'Eivissa s'avança avui a causa del mal temps previst per demà dilluns.
És la decisió que ha pres l'Ajuntament de Vila perquè els infants tinguin l'oportunitat de veure i saludar a ses majestats.
I presentat també i amb novetats el programa de festes de Sant Antoni Manacor amb homenatge a la comunitat educativa inclòs.
Començaran oficialment dia 9 amb l'assaig dels goig i el primer ball dels dimonis serà dimarts 13.
I en els esports, Miqui Tous, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui la final de la Supercopa d'Espanya. El conjunt mallorquí arriba a la cita després de guanyar les semifinals a Movistar Inter per 3-2 i el conjunt murcià va guanyar el Peníscola per 4-3. La gran final d'aquesta Supercopa començarà a les 4 de l'hora baixa i la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol, el Mallorca rep avui a les 6:30 la visita del Girona. L'equip d'Arrasate cercarà sumar la primera victòria de l'any i acabar la jornada a 6 punts de la zona de descens.
Després d'una petita treva, torna a ploure a les Illes. Tomat Salom, bon dia.
Bon dia, avui tancam la setmana amb els efectes de la borrasca Francis. Ens arriba aquest cel tapat a tot arreu amb possibilitat de precipitacions, sobretot durant el matí. A partir de migdia ja poden ser més localitzades i febles. Tot això també amb un descens de les temperatures. Avui les màximes, durant les hores centrals del dia, poden quedar en torn dels 12-13 graus o puntualment més baixes. Per tant, a diferència d'allò que varen tenir ahir, no arribarem ni molt manco als 20 graus. A més, es configura aquest passadís de vent del nord, vent de gregal que pot bufar amb alguns cops moderats forts i que ens deixarà la situació marítima més alterada, amb ones que poden superar els 2 metres d'altura cada una de les illes, sobretot a les costes nord. Atenció, perquè aquesta situació tindrà continuïtat durant els pròxims dies i per demà també esperam precipitacions associades en aquesta borrasca i a la seva interacció amb l'aire fred que arriba des del nord del continent europeu. Serà notable també el descens de les temperatures i atenció perquè a darrera hora del dia la cota de neu podria arribar a baixar dels 600 metres. Les precipitacions podrien afectar demà el sector de les Pitiüses i a partir de migdia també a punts del Ponent, Migjorn de Mallorca i veuran si finalment arriben també a Menorca.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, és el control tècnic. Comencem.
Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Els Estats Units assumirà el control de Veneçuela fins que es decideixi un substitut acceptable per a Nicolás Maduro i les tropes nord-americanes romandran al país per garantir una transició segura. Això és el que ha afirmat el president Donald Trump en la compareixença d'ahir a hora baixa després del bombardeig de les tropes nord-americanes a una de les instal·lacions militars més importants de Veneçuela, que ha permès la captura tant de Maduro com de la seva dona, Cilia Flores. Els dos seran jutjats als Estats Units per, segons l'escrit d'acusació, protegir participar en una xarxa de corrupció que hauria permès a les elites veneçolanes enriquir-se mitjançant el narcotràfic.
L'atac d'ahir ha de desembocar, ha dit el president Trump, en un govern interí del país sota control directe dels Estats Units amb la porta oberta a presència militar nord-americana permanent. Això ha dit el mandatari mentre no es garanteix una transició de govern de la qual no ha donat detall. En relació a la Premi Nobel de la Pau i opositora veneçolana María Corina Machado, ha recordat que no compta amb el suport popular suficient per ser una alternativa per liderar Veneçuela. En qualsevol cas, Trump deixa clar que l'opció triada ha de garantir la satisfacció dels interessos nord-americans tant en matèria de seguretat com economia.
A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend.
Surten molts adobers de dalt i terra, ha dit Trump, en al·lusió al petroli del qual n'enriquen en jaciments a Veneçuela i que va estar explotat per companyies nord-americanes fins que el règim bolivarià va expropiar-los. Per això, ha dit el republicà, en tornaran a fer negoci per compensar les pèrdues generades a Nord-Amèrica des de llavors. L'objectiu afegit és modernitzar unes instal·lacions petrolieres que considera obsoletes i diu gairebé no treu un profit de la disponibilitat d'aquest recurs energètic.
El subministrament de petroli, ha dit Trump, està per això garantit i fins i tot podrà arribar a més països. A més, ha fet propaganda del benefici que n'han de treure també de la fi del règim els veneçolans fins a dins i a fora del país sud-americà.
Put back on track, make a lot of money for the people and give people a great way of life and also reimbursement.
Ha dit, volem tornar a posar el país en el bon camí, fer molts adobes per la gent i donar-los un gran benviure, a més de reemborsar els veneçolans als Estats Units que varen ser forçats a fugir de Veneçuela.
Per defensar-se de les crítiques d'intromissió militar i contra un govern en un país estranger, el secretari d'Estat nord-americà, Marcos Rubio, ha dit que Nicolás Maduro i la seva dona han estat detinguts com a fugitius de la justícia nord-americana per narcotràfic amb destí a Nord-Amèrica. I que per això l'acció de Washington no veeix una acció de política exterior, sinó de col·laboració amb els tribunals. A més, ha afegit que va oferir-se a Maduro que es rendís i s'entregués fa ja una setmana.
A la mateixa roda de premsa, a la segona residència de Trump a Florida, el president dels Estats Units ha llançat un avís per a navegants al president de Colòmbia, Gustavo Petro. Ha estat quan li ha demanat per les declaracions del president colombià que deia que les amenaces de Washington no li traien la son.
Well, he has cocaine mills, he has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement.
Té molins de cocaïna, fabriquen on es fa cocaïna i crec que m'entendré el que ja vaig dir. Està produint cocaïna que s'envia als Estats Units. Per tant, hauria de fer el cap viu, ha dit Trump. En la mateixa compareixença, Marcos Rubio, secretari d'Estat nord-americà, també ha dit que l'administració cubana també hauria d'estar mínimament preocupada per com està conduint el país. Ha dit, a més, que Cuba ha intentat protegir els Estats Units de Nicolás Maduro directament amb homes sobre el terreny.
L'atac dels Estats Units contra el govern de Veneçuela i la detenció de Nicolás Maduro i la seva dona l'ha condemnada públicament la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ha comparegut a la televisió acompanyada també d'altres càrrecs. Rodríguez ha esmentat com a responsable el sionisme, ha dit que tenen el suport de països i que Maduro havia ofert la via diplomàtica de Washington.
Los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto de un ataque que tiene, sin duda alguna, tinte sionista. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, volveremos a ser colonia de ningún imperio. El presidente Maduro, que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos.
Pel que fa a la situació processal dels líders veneçolans, l'acusació també inclou el ministre de l'Interior, Diosdado Cabello, i el seu fill, Nicolás Maduro Guerra. Segons el document, Maduro hauria col·laborat amb càrtels de la droga i grups narcoterroristes que es finançaven amb els beneficis de la cocaïna.
El text afirma que aquestes organitzacions treballaven amb alts càrrecs veneçolans, els enviaven dobbers i rebien protecció policial i suport logístic per transportar cocaïna a través de Veneçuela amb destinació als Estats Units.
També s'acusa Maduro, durant la seva etapa com a ministre d'Exteriors, de vendre passaports diplomàtics a narcotraficants per facilitar el moviment de droga entre Mèxic i Veneçuela.
Pel que fa a Cilia Flores, se l'acusa d'haver acceptat suborns per organitzar una reunió entre un narcotraficant i el director de l'Oficina Nacional Antidrogues de Veneçuela.
El cas es jutjarà al Tribunal del Districte Sud de Nova York, on el procés va començar ja el 2020. Les acusacions inclouen conspiració narcoterrorista, importació de cocaïna i possessió d'armes i dispositius destructius.
La fiscal general ha afirmat que el matrimoni haurà d'afrontar aviat la justícia nord-americana en territori dels Estats Units.
Els representants de les comunitats veneçolanes residents a Balears, amb qui han pogut xerrar, viuen els esdeveniments amb preocupació per la tensió actual i pel perill que pugui derivar en una guerra civil, però també i sobretot amb l'esperança d'un canvi. Això ho compten el vicepresident de l'Associació d'Empresaris Estrangers de Balears, José Luis Alcalá, i Rubén Guillén, pastor de l'Església Pentecostal Unida a Menorca.
Por mis conocidos, mis familiares, hay mucha gente feliz, mucha gente contenta, mucha gente con una interrogante de qué va a pasar, cómo será la transición, quién va a venir al poder, vendrán elecciones, qué va a ser, qué influye Estados Unidos en este cambio.
Ha sido en parte de gran alegría para nosotros y esperemos que no ocurra algo más allá de lo esperado, sino que sea algo muy quirúrgico y no haya una invasión, no haya una guerra que trascienda a que haya una guerra civil. Eso es lo que esperamos.
Mentrestant, la societat civil ha sortit al carrer en una protesta per la pau i contra les intervencions militars. Va ser capvespre en una concentració a la plaça d'Espanya de Palma, convocada per diverses entitats integrades en la plataforma Mallorca per la Pau i també de l'esquerra independentista de Mallorca com Arran, el sindicat d'estudiants dels Països Catalans o la CUP.
Han protestat contra la política nord-americana que qualifiquen d'imperialista i contrària al dret internacional. Salvador Martínez, membre d'Atac a Mallorca i de la plataforma Mallorca per la Pau.
Estats Units no pot invair, no pot canviar governs, no pot canviar règims. Una altra qüestió és si estem d'acord o no estem d'acord amb el règim de Maduro o i la gent que ha vingut aquí, per què ha vingut aquí, etc, etc. No estem posicionant-nos a favor de Maduro, estem posicionant a favor de la pau i a favor d'unes relacions internacionals d'una altra manera, de cooperació, de diàleg, de distensió.
Incomptables reaccions que arriben també de l'àmbit polític. A les Balears, la presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat a les xarxes que l'executiu autonòmic segueix amb atenció tot el que passa a Veneçuela i que es posa a disposició de tots els veneçolans residents a les illes. Afegeix que espera que això suposi el final d'una dictadura criminal, ha dit textualment.
També es varen pronunciar ahir partits com Més per Mallorca i Més per Menorca, formacions que han condemnat públicament l'atac del govern de Donald Trump. Apunten que condemnen qualsevol forma de repressió, vulneració de drets humans i atac a les llibertats democràtiques, venguin d'on venguin.
De l'àmbit estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat fent una crida a la desescalada i exigeix que se respecti el dret internacional i els principis de la Carta de Nacions Unides.
Exposa el president que Espanya no ha reconegut el règim de Maduro, però que tampoc reconeixerà una intervenció que vulneri el dret internacional i fomenti la violència.
Precisament aquí és on coincideixen pràcticament tots els experts en dret internacional. El catedràtic Joan David Gené té clar que aquests fets suposen una clara vulneració dels principis bàsics dels drets internacionals. Explica que un estat no pot fer ús de la força sobre un altre, a no ser que sigui en defensa pròpia.
Com els Estats Units decideix unilateralment utilitzar la força sense uns arguments clarament justificats i que contra un país que de cap de ses maneres ha posat ha afectat el que pugui ser la seguretat dels Estats Units, que poguessin dir que pogués invocar als Estats Units un hipotètic recurs a la legítima defensa, però evidentment el que ha fet als Estats Units és contràriament, totalment contràriament al dret internacional.
A més, afegeix, després d'aquests fets, Europa queda en una situació complicada pel fet de ser testimoni d'un atac per part d'un país aliat, com són els Estats Units, que suposa una vulneració dels drets internacionals.
Tot el que criticam a Rússia en relació a Ucraïna i altres operacions militars cas unilaterals que se puguin prendre, que això ho fa Europa, ho està fent Estats Units. I clar, això, jo crec que Europa és una, està en una situació molt incòmoda i que és seria impossible de justificar.
Pel que fa a les conseqüències legals a les quals s'hauria d'afrontar els Estats Units per aquesta possible vulneració de drets internacionals, poca cosa es pot esperar, més enllà del pronunciament públic, en senyal de rebuig.
Qui podria tenir un paper important de condemna és el Consell de Seguretat de Nacions Unides, però és poc probable per la posició dels Estats Units.
I el Consell de Seguretat podria condenar aquest fet i ordenar un cessament de les hostilitats. Això no succeirà, perquè els Estats Units és membre permanent del Consell de Seguretat, no? Aleshores, els mecanismes que existeixen en dret internacional són molt febles i resulta molt difícil que se pugui fer alguna cosa quan un país tan, tan important i tan potent com els Estats Units decideix unilateralment adoptar aquesta decisió.
En qualsevol cas, el Consell de Seguretat de la ONU ha anunciat que es reunirà demà dilluns.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 16 minuts, canviant de tema, ja són 115 les persones que han arribat a les illes en embarcació irregular en el poc que duim de 2026. 5 barques han tocat les costes balears, 4 de les quals ahir.
Dues d'elles han arribat a Formentera, on les seves proximitats amb un total de 49 migrants a bord. Altres dues han estat localitzades a prop de Cabrera amb 53 persones rescatades. I també n'han arribat una al sud-oest de Mallorca amb 29 ocupants.
Més de 15.000 persones majors de 65 anys pateixen soledat no desitjada a les Illes Balears, segons dades recollides a l'anuari de l'envelliment, una realitat que es fa especialment visible durant les festes de Nadal, quan l'aïllament contrasta amb la imatge de trobades familiars i celebracions compartides.
D'aquest total, 3.653 dones i 1.956 homes asseguren sentir-se sempre sols. Les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística alerten que el fenomen anirà a més. L'any 2037, prop de 25.000 persones majors podrien patir soledat no desitjada a l'arxipèlag i unes 9.000 es sentirien sempre soles. També en períodes especialment sensibles, com el Nadal. Ho explica Carmen Orte, catedràtica de la UIB i directora de l'Anuari de l'Envelliment.
Un 20% de les persones grans de 65 anys en aquesta terra, a les Balears, viuen totes soles. Això vol dir que d'aquest 20%, més d'un 50%, són persones que tenen aquest sentiment de solitud. I clar, és un sentiment que quan venen festes com aquestes, que tot el dia sonen campanetes i la gent està dinant plegada i la gent fa festa i hi ha molt de llums en el carrer, doncs diguéssim que se reforça aquest sentiment de solitud.
Durant les festes de Nadal, la soledat no desitjada pot intensificar-se, especialment entre les persones grans. L'absència de vincles familiars propers, la pèrdua de persones estimades o les dificultats de mobilitat fan que aquestes dates, socialment associades a la celebració, accentuïn el sentiment d'aïllament.
Experts en envelliment i salut comunitària recomanen mantenir rutines diàries, fomentar el contacte social, encara que sigui a través de trucades o videotrucades, participar en activitats comunitàries o recursos municipals, i demanar ajuda quan sigui necessari. Orte explica com petits gestos, com sortir a passejar, compartir una conversa o acceptar propostes d'acompanyament poden contribuir a reduir la sensació de solitud i millorar el benestar emocional durant aquestes festes.
La presència dels fills, de les filles, de la gent coneguda, dels amics, l'escolta, la gent que està tota sola en aquestes dates sol recordar en els seus companys i companyes de vida, en els seus fills i filles. I després també és important les rutines, no? El participar d'aquestes festes, sigui de manera presencial o no, que té que veure amb participar de lo que és la preparació de les festes, les compres, l'arbre de Nadal, el Belém, el sortir a veure la llum de la ciutat.
D'altra banda, prop de 1.200 infants es troben actualment sota mesures de protecció o seguiment per part dels serveis socials de Mallorca, segons dades de l'administració. Una realitat que posa de manifest que darrere la imatge d'un Nadal familiar i festiu, com comentàvem, hi ha centenars de nins i nines que també afronten aquestes dates en fora de l'entorn familiar o en contextos de fragilitat social.
D'aquest total, 640 nins i nines viuen en acolliment residencial, en centres especialitzats, mentre que 400 es troben en acolliment familiar. La resta estan en situació de risc, una mesura preventiva que permet que els menors continuïn amb les seves famílies, però sota supervisió i seguiment dels serveis socials. Fonts de l'administració i dels serveis de protecció a la infància assenyalen que durant les festes de Nadal aquesta realitat es fa especialment visible.
En aquestes dates, alguns infants poden passar uns dies amb familiars o participar en acolliments puntuals amb famílies voluntàries. Tot i això, centenars de nins i nines continuen vivint el Nadal dins centres residencials, on s'organitzen activitats especials i celebracions adaptades, però en fora de l'entorn familiar habitual.
Nadal és temps de retrobaments, d'oci compartit i de família, però també és una oportunitat per recordar que no tots els infants viuen aquestes dates en igualtat de condicions. Posar el focus en la infància vulnerable és clau per reforçar les polítiques de protecció, l'acolliment i el compromís col·lectiu amb els drets dels nins i nines.
A tot això, precisament, el govern balear reforça l'atenció residencial per a persones en situació de vulnerabilitat. La Conselleria de Famílies i Benestar Social destinarà més d'un milió d'euros a través de diferents serveis residencials que ofereixen les entitats socials de les illes.
Concretament, s'han concedit ajudes a 11 projectes impulsats per entitats del tercer sector que promouen habitatges amb suport, també programes d'acompanyament residencial i iniciatives d'inclusió comunitària dirigides a persones amb discapacitats, problemes de salut mental o en risc d'exclusió social.
Per la seva part, el Partit Popular es marca l'habitatge assequible, la millora dels serveis públics i la defensa de l'agenda balear com els eixos de treball per al 2026. Els objectius principals inclouen ampliar l'oferta de pisos per a residents i posar al mercat més habitatge assequible. També s'ha destacat la importància d'afavorir la innovació, els projectes estratègics i la protecció de l'activitat agrària.
El portaveu del Partit Popular, Sebastià Sagreres, ha fet èmfasi en la millora dels serveis públics i la reducció de les llistes d'espera en sanitat i dependència. També es planteja la diversificació econòmica i la cerca d'un model turístic més sostenible mitjançant el diàleg social. En l'àmbit institucional es vol reclamar un millor finançament estatal. Així mateix, el partit manté la demanda de la congestió aeroportuària i l'execució de noves infraestructures educatives i sanitàries per completar el programa de govern.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Més coses a Menorca. Un dels principals projectes que enguany impulsarà la Conselleria d'Educació és la finalització de la nova escola d'adults de Mahó, unes obres que es van paralitzar fa quasi un any a causa de l'incompliment per part de la constructora. Jordi Codina.
Les obres del futur centre d'educació per adults Joan Mirimir de Mahó començaran l'estiu de 2022, però dos anys i mig després només se n'havia executat un 15% del projecte, motiu pel qual la conselleria va rescindir el contracte amb la constructora. Ara Educació vol enllestir les obres un cop refet el projecte, que s'executa als antics quarters de Santiago. S'ha d'acabar la rehabilitació integral de l'edifici, l'enderroc i reconstrucció de les escales, la substitució de portes exteriors, la reparació de la coberta i també dels espais exteriors. També s'ha de rehabilitar i reformar l'ala sud per acollir la futura seu de l'Escola Balear d'Administració Pública a Mahó. El pressupost total d'aquesta obra supera els 4 milions d'euros. Un dels altres projectes històrics que enguany ha de fer una passa important en la seva execució és el nou Centre Integral de Formació Professional d'Es Castell, que s'ubicarà al quarter Comte Cifuentes, a s'Esplanada. La primera fase de les obres començarà amb la demolició dels edificis annexes.
Gràcies, Jordi. I el govern destinarà enguany més de 76 milions d'euros a la construcció de centres educatius nous i a l'ampliació i millora de les escoles i instituts que han quedat petits o obsolets. Les inversions programades per la Conselleria d'Educació preveuen una vintena d'actuacions a les quatre illes.
La de més envergadura és la construcció del nou Institut de Son Ferriol, de vora l'Hospital de Son Llàtzer, i el Centre de Formació Professional del CUDI, amb dues a Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo. No el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 26 minuts. Capdepera, el regidor de festa Joan Campins, denunciat per la policia local per un suposat enfrontament amb els agents la nit de Cap d'Any, es defensa a través d'un comunicat i nega cap agressió verbal ni física.
Sí que accepta haver recriminat la passivitat del cos policial aquella nit quan es produïa una baralla a la plaça i defensa els seus comportaments envers que era el responsable de la festa pel fet de ser regidor. Per altra banda, els agents de la policia local continuen endavant amb la denúncia per un presumpte cas de desobediència i resistència a l'autoritat.
Detingut un home per quebrantar en diverses ocasions l'ordre d'allunyament que tenia del polígon de Sonoms al costat de l'aeroport de Palma.
Una mesura que se li havia imposat després de robar allà presumptament diversos cotxes d'alta gamma i haver comès altres delictes contra la seguretat vial, furt i atemptat. El mes de novembre havia sortit de la presó i des de llavors ha arribat a sumar fins a 13 detencions. Ara el jutge ha tornat a decretar el seu ingrés.
Desenes de motoristes van participar ahir en l'homenatge al jove jordier Raúl Tribaldos, qui va morir en un accident de trànsit el passat 30 de desembre a Eivissa.
El PTUS Team Motoclub, del qual era membre, ha convocat una marxa silenciosa aquest dissabte passat en senyal de dol per acomiadar a Tribaldos en el trajecte del tanatori de pompes fúnebres a l'església de Sant Jordi, on el passat vespre li havien donat l'últim adeu. El jove tenia 22 anys en el moment de l'accident.
I de l'àmbit internacional, els equips de rescat d'Indonèsia han localitzat avui diumenge un segon cos a la zona on et cerquen els turistes espanyols desapareguts des del passat 26 de desembre arran del naufragi del vaixell turístic a prop de l'illa de Padar. El cadàver encara no s'ha identificat i és la segona víctima mortal trobada després que dilluns passat es trobés el cos d'una menor de nacionalitat espanyola.
Les autoritats d'Indonèsia han anunciat l'ampliació fins dimecres de l'operatiu de rescat. Actualment els equips continuen cercant tres víctimes més, dues d'elles menors d'edat. Mentrestant, la policia manté oberta una investigació per esclarir si el que va provocar l'accident va ser una possible negligència de la tripulació.
I de nou, en clau internacional també, obrint una investigació penal contra els dos gerents del bar La Constel·lació a Cas Montana, Suïssa, en què moriren 40 persones i en va deixar 109 de ferides la nit de Cap d'Any. Se'ls imputa el delicte d'homicidi negligent.
La Fiscalia de Valais ha explicat en un comunicat que també s'acusa als gerents de lesions corporals negligents i incendi per negligència. Les autoritats examinen si el local complia amb la normativa contra incendis. El ministre de Justícia i Policia, Beat Jens, ha activat Esteve ha visitat el lloc dels fets i ha subratllat la profunda tristesa i commoció del país davant la tragèdia. Jans també ha destacat la tasca dels serveis d'emergència i ha agraït les mostres de solidaritat arribades des de l'estranger. Mentrestant, la màxima prioritat és continuar identificant les víctimes. Avui s'han lliurat els cossos de 4 joves a les seves famílies i se'ls ha proporcionat suport psicològic.
Amb aquests apunts de caràcter nacional i internacional, arribarem a les 8:30. Les 8:30, repassem ara els principals titulars. Els Estats Units d'Amèrica es faran càrrec de Veneçuela fins trobar un substitut de Maduro.
Les tropes romandran al país per garantir una transició segura, ha dit el president nord-americà Donald Trump. Mentrestant, Nicolás Maduro s'enfrontarà a un judici penal als Estats Units per, segons l'escrit d'acusació, participar i facilitar el narcotràfic i el terrorisme.
Ja són 115 les persones que han arribat a les illes en embarcació irregular en el poc que duim de 2026.
5 barques han tocat les costes balears, 4 de les quals ahir. 2 han arribat a Formentera, 2 a Cabrera i 1 a Mallorca.
Més de 15.000 persones majors de 65 anys pateixen soledat no desitjada a les Illes Balears.
Les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística alerten que el fenomen anirà a més. L'any 2037, prop de 25.000 persones majors podrien patir soledat no desitjada a l'arxipèlag.
La colcada d'Eivissa del Rei s'avança avui a causa del mal temps previst per demà dilluns.
És la decisió que ha pres l'Ajuntament de Vila perquè els infants tinguin l'oportunitat de veure i saludar ses majestats.
Presentat i amb novetats al programa de festes de Sant Antoni Manacom, homenatge a la comunitat educativa inclòs.
Començaran oficialment dia 9 amb l'assaig dels goig i el primer ball de dimonis serà dimarts 13.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Fem ara el repàs dels titulars principals a les portades dels diaris. Pràcticament tots, tant locals com estatals i internacionals, fan referència a Veneçuela i a la captura de Maduro per part dels Estats Units. Començam pels de Mallorca. Tant Última Hora com Diari de Mallorca obrin amb la fotografia de Maduro detingut, difosa pels Estats Units.
Última Hora titula Estats Units captura Maduro i governarà Veneçuela i destaca el líder republicà deixa clar que Washington dirigirà el país i descarta l'opció de Corina Machado. I també destaca la colònia veneçolana a Mallorca celebra amb cautela i alegria reprimida la caiguda del polèmic dirigent. També fa referència a peu de pàgina que el sector turístic balear vaticina un 2026 moderat. Per altra banda, Diario de Mallorca titula Trump empresona Maduro i recull les paraules de Trump. Governarem Veneçuela fins que puguem fer una transició segura i sensata. I en clau local apunta que el govern confia en el final de la dictadura criminal mentre una concentració a Palma rebutja l'agressió.
El Diari de Menorca deixa Veneçuela al peu de pàgina i titula Son Rubí suma unes altres 48 places a l'oferta turística del camp i assenyala que aquest lloc adquirit per Víctor Madera és a punt d'obrir al públic i que s'acull a la norma territorial transitòria per oferir més del límit de 24 llits que fixa el pla territorial.
Pel que fa a la fotografia de portada, es destaquen els patinets i la convivència ciutadana i apunta que les normes locals sobre patinets elèctrics no acaben de coincidir.
A les pitius estan Diario d'Ibiza, com Periódico d'Ibiza Formentera, destaquen els titulars de nou la captura de Maduro.
Diario d'Ibiza titula Trump bombardeja Venezuela i captura Maduro per jutjar-lo i recalca que els experts consideren que la intervenció militar és una violació de la legalitat internacional. La fotografia de portada fa referència al jove motorista de 22 anys que va morir el passat dia 30 i el seu multitudinari comiat. En quant a Periódico d'Ibiza i Formentera, la fotografia de portada torna a ser Maduro emmanillat i titula Estats Units caça Maduro i governarà Venezuela.
A l'àmbit estatal, La Vanguardia també dedica pràcticament tota la portada a la política internacional, titula Trump intervé Venezuela i, a més de la fotografia del líder veneçolà emmanillat, també destaca una fotografia de Trump seguint en directe l'operació juntament amb el director de la CIA, John Ratcliffe, i Mar-a-Lago.
El País i El Mundo obrin també amb la fotografia de Maduro emmanillat. El País titula Trump anuncia que dirigirà Venezuela després de capturar Maduro i posa en relleu les paraules de Corina Machado. Estem preparats per prendre el poder, tot i destacar que Trump posa en dubte el seu lideratge. I pel que fa al Mundo, titula Trump caça Maduro i comandarà a Venezuela. I remarca també que hi haurà un govern de control, en control remot, amb jerarques del chavisme.
Així hem arribat a les 8 i 35 minuts. Ja són aquí els esports.
Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
Bon dia. Comencem el temps d'informació esportiva parlant de futbol sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui a baixa la gran final de la Supercopa d'Espanya contra el Cartagena, tot després d'imposar-se al Movistar Inter a les semifinals per 2-3 amb dos gols de Fabinho i un de Mario Ribillos per l'equip balear. El conjunt dirigit per Antonio Vadillo continua fent història i tindrà avui l'oportunitat d'aixecar el primer títol nacional del club. És Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal, en declaracions a IB3 Ràdio.
Probablemente seamos de los pocos clubes, no habrá más de uno o dos, que hayamos jugado todas las finales posibles que puede jugar un club. Uh-huh. Y es un orgullo para mí, porque lo hemos disputado conmigo de entrenador y lo hemos disputado en mi equipo, ¿no? Que al final es lo que a uno le pone contento.
I ara toca enfrontar-se al Cartagena. El tècnic Antonio Vadillo i el porter Denis avisen del perill del rival d'avui.
Muy difícil y muy complicado contra un equipo que quizás sea el más completo de la liga. Juego de pivo, juego de incorporación de portero, muy buen juego en las bandas, en ambas bandas, situaciones de uno contra uno, mucha pegada exterior, mucho extrapase, muy bien balón parado, quizás de los mejores entrenadores del mundo. Va a ser muy difícil.
Estoy con muchas ganas para este partido. Creo que será un gran partido para afición, para nosotros, creo que también para Cartagena. Y vamos a buscar el título de Supercopa.
Aquesta partida es disputarà avui a baixa a partir de les 4 al Palau Municipal de Son Moix amb un ambient que s'espera espectacular. El partit el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Això pel que fa al futbol sala, i en futbol el Mallorca torna avui a la competició després de les vacances de Nadal. El conjunt vermell rebrà el Girona a Son Moix a les 6:30 del capvespre en un partit important en la lluita per la permanència. Actualment el Mallorca suma 3 punts més que el Girona a la classificació, fet que dona encara més transcendència a un enfrontament directe que pot marcar el futur immediat dels dos equips. És el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate.
Sabemos que iniciamos ahora un tramo de partidos que es muy importante también y bueno, tenemos la sensación de que hemos sacado un poquito ahí la cabeza, pero como te duermas te la vuelven a meter. Entonces ya no solo la cabeza, queremos sacar un poco más hasta el cuello y para eso necesitamos hacer un buen partido mañana con nuestra gente, intentar sacarlo adelante, que ahí sí que quedaríamos un paso importante.
Pel partit d'avui, el tècnic mallorquinista té disponible a tota la plantilla. I d'aquesta manera ha analitzat Iago Barrasate el rival d'avui, el Girona.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay una línea ascendente en las últimas jornadas. Lo último que ha hecho fuera de casa ha sido ganar en Anoeta. Hace poco empató en el Villamarín también. Y bueno, creo que es un equipo muy peligroso, con jugadores de talento, de calidad, con un grandísimo entrenador, que en la primera vuelta no le han salido bien las cosas, pero que si están cómodos mañana lo vamos a pasar muy mal. Entonces tenemos que hacer un partido parecido al que hicimos contra el Elche.
I el tècnic del Girona, Mitchell, també ha parlat del potencial del Mallorca.
És un equip que juga d'una manera que fa molt, molt bé la pressió i juga cap endavant. No és un equip de molta possessió, però sí és un equip que té presència a l'àrea i en la seva àrea és un rival que en defensa està molt bé. Està molt bé perquè són jugadors amb molta experiència i que fan les coses molt bé.
I un partit al d'avui on es retrà un sentit homenatge a la figura de l'expresident del Mallorca, Miquel Contestí. D'ell i del seu llegat en va parlar l'actual entrenador de l'equip mallorquinista, Rasate.
Creo que hay unanimidad, ¿no?, en el mallorquinismo, en que ha sido una de las personas más importantes en la historia del Mallorca y cuando tú ves la historia de ciento y pico años y con tantas cosas que ha conseguido, pues si es de los más importantes, según dicen todos, pues qué menos que recordarlo, hacer ese minuto de silencio hoy, mañana y sobre todo ahora mismo, pues bueno, ya que él no está, pues mandar mucho ánimo a familia y a llegados.
I al marge del partit d'avui s'ha obert ja el mercat de fitxatges i Arrasate espera que se millori la plantilla.
La dirección deportiva está intentando mejorar la plantilla, como siempre. Entonces, bueno, cuando termine el mercado haremos la valoración. Tampoco se trata aquí de ir, retransmitiendo o narrando un poco cada situación, ¿no? Cuando termine, pues hablaremos y la idea es mejorar la plantilla.
I d'avui, diumenge d'emocions a IB3 Ràdio, edició d'Esports 3 en joc, a partir de les 3 i mitja, a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala entre el Palma Futsal i el Cartagena, que començarà a les 4, i també a les 6 i mitja, des de Son Moix, al Mallorca-Girona. I més a futbol a la primera divisió de la jornada d'ahir. Destacam aquests marcadors. El Barça, que va guanyar el derbi català per 0-2 contra l'Espanyol. També golejada del Celta per 4-1 a casa contra el València. Empat a 1 entre Osasuna i Atlètic Club i el Villarreal, que va guanyar per 1-3 al camp de l'Elx. Per avui, a les 2 del migdia, el Sánchez Pizjuán s'enfrontaran al Sevilla i al Llevant. A les 4 i quart, el Bernabéu, Madrid-Betis. A les 6 i mitja, dos partits, el Mallorca-Girona i també l'Alavés Oviedo. I tancarà la jornada de diumenge a les 9 del vespre el partit Real Societat-Atlètic de Madrid. I a la primera federació, trobar el camí de la victòria és una necessitat urgent per a la U d'Eivissa. L'equip eivissenc vol començar el 2026 amb bon peu i sumar els 3 punts a Can Misses davant l'Eldense, actual 5è classificat. Un partit que es juga avui a les 12 del migdia i que també podreu seguir per IB3 Ràdio. L'objectiu és clar, guanyar per agafar una mica d'aire i allunyar-se de las posiciones de perill. Es el técnico de la UD, Miguel Álvarez.
Hemos preparado como todos las semanas el partido contra el Eldense, como siempre, sabiendo sus defectos, sus virtudes, sus fortalezas, sus debilidades, y lo hemos preparado con la gente que tenemos ahora mismo, que yo no puedo pensar quién puede venir o no puede venir, ¿vale? Sí que hemos dicho que tiene que venir gente, va a venir gente seguro, y el club ya lo sabe, pero ahora los mejores son los que tenemos. Es que tenemos que competir porque el mercado de invierno es difícil, pero difícil para todo el equipo, no para el Ibiza.
Ara mateix l'U d'Eivissa encadena 3 jornades consecutives sense conèixer la victòria. Els blau cels són 15 anys a la classificació, a només un punt de marge respecte a les places de descens. I també tenim una jornada ben interessant a la segona federació. Avui juguen tots els representants balears a les 12 del migdia. La Societat Esportiva Eivissa visita el Barça Atlètic en un duel exigent davant el filial blaugrana, conegut pel seu joc ofensiu i de possessió. L'Atlètic Balear s'enfronta a domicili a l'Olot, amb l'objectiu de sumar punts fora de casa en un camp sempre complicat. I l'Andratx juga al camp del Castelló B, una bona oportunitat perquè l'equip mallorquí es mostri i continuï la seva lluita a la classificació. I aquest 2026 arranca amb un nou derbi mallorquí en aquesta segona federació. El Porreres rep a les forques la visita del líder de la categoria del Poblense en un duel sempre especial i amb molt bon joc. Un derbi que el podreu escoltar per IB3 Ràdio. I en bàsquet, l'Azul Marino va confirmar els pronòstics i va igualar el rècord de 14 victòries consecutives a la Lliga Challenge. L'equip dirigit per Alberto Antuña es va imposar amb autoritat a la pista del Canoe per 62-82 en un partit que ja va quedar ben encarrilat abans del descans. Una nova victòria que consolida l'Azul Marino com a líder de la classificació. Per altra banda, avui migdia, a la primera FEB, ens prepara dos enfrontaments ben emocionants. L'Estia Menorca, que arriba en una línia ascendent, cercarà sumar la tercera victòria consecutiva davant un potent Alacant de Rubén Perelló, que ocupa el tercer lloc a la classificació. Un partit que es presenta molt disputat i amb les dues plantilles lluitant per mantenir-se en les primeres posicions. I d'altra banda, el Fiwi Mallorca jugarà a la pista de l'Oviedo, un rival directe que ara mateix té una victòria menys que l'equip mallorquí. Els de Pablo Cano volen aprofitar aquesta oportunitat per continuar sumant, consolidar-se a les places de play-off i també fer un pas més cap a l'objectiu de la permanència en aquesta categoria. En bàsquet acabam el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete, pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha ben cap.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Qui vol que és meu cap? El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 però que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
i 48 minuts, els Reis d'Orient arribaran abans del previst a Eivissa. L'Ajuntament de Vila ha decidit avançar la Colcada Reial avui diumenge, 4 de gener, a les 6 del vespre, davant la previsió de fortes pluges per aquest dilluns.
No sabem si els petits de la ciutat tindran també un dia abans els seus regals o hauran d'esperar els de Santa Eulàlia o Sant Antoni, que no rebran la visita dels Reis d'Orient fins al 5 de gener, com cada any.
L'arribada dels Reis d'Orient és imminent, ja són de viatge i arriben previsiblement dilluns. Ahir els nins encara varen poder entregar les seves cartes als patges reials que varen ser presents a cort a Palma, una cita en què els han contat els seus somnis i les seves peticions.
Pacients varen fer cua i varen esperar l'arribada dels patges reals amb les cartes a la mà. No obliden el que han demanat, peticions de tota classe, molts jocs, juguetes i desitjos per tots.
Jo he demanat un barco pirata de Playmobil i esperen que m'ho dugui. He demanat un joc, un viatge, sorpreses,
un tractor en remolca perquè jo pugui conducir.
Els patges que han estat rebuts pel bal de la ciutat els han assegurat que ses majestats ja venen cap aquí i que dilluns, faci sol, neu o pluja, arribaran puntuals a les 6 de l'hora baixa.
M'ha agradat molt perquè passat demà ja venen els Reis. O sigui que m'ha agradat molt l'experiència. I ara, com que han arribat els patges, pues ara és com que ja arriben.
Passar temps amb família, que a cap nin li falti cap regal. Preciós. Els Reis són màgics, són capaços de dur-ho tot.
Cada nin va triar els patges el seu preferit i saben que la nit del 5 de gener és una nit màgica i els somnis es compleixen.
Els jocs de taula estan de moda i ara mateix viuen una nova època daurada. Així ho assegura el sector, el Manco. Grans protagonistes de la sobretaula aquests dies ajuden a contrarrestar les llargues hores que passam davant la pantalla.
En una societat actualment molt digitalitzada i en la qual, passant moltes hores davant d'una pantalla, hi ha uns elements que, amb el pas del temps, no només han sobreviscut, sinó que també han augmentat. I són els jocs de taula, una opció que cada vegada és més present a les cases de la gent. Jorge Osella, investigador en el programa Ramón y Cajal de la UIB.
Todas las cosas que hacemos en nuestra vida están tan mediadas por lo digital que a veces buscar momentos de desconexión pues nos reporta cierta satisfacción, conectar con los demás, juntarnos, hablar, mirarnos a la cara. Lo que queremos es jugar, ¿no? Y en los últimos años nos hemos dado cuenta que puede haber experiencias emocionantes y especiales tanto a través de lo digital como juntándonos alrededor de un juego físico y un juego de cartas.
A tot l'estat, el sector va facturar 150 milions d'euros el 2023, que és un 7% més que l'any anterior.
Això visibilitza aquesta nova edat d'or del joc de taula que ha arrelat, sobretot, a l'oci familiar.
Joc provient tota la família. I volen que pugui jugar la padrina, volen que pugui jugar tal. Entonces, el factor social que les pantalles no te donen.
Primer van començar amb els més tradicionals i ara cada vegada pues, anem com cercant de nous, jocs cooperatius, però de vegades això competitius, de picar-se uns a l'altre.
Són divertits, són fantasia, jo per lo menos m'agrada més imaginar-me les coses, m'agrada jugar a joc de rol.
En verdad está muy bien, está muy guay jugar, pasar las horas riéndote con tus amigos, tal cual, está muy guay.
Tot i que els jocs clàssics encara sobreviuen, expliquen que els jocs nous són els que tenen més èxit. Ho expliquen el propietari de Gotham Comics, Jaume Albertí, i el propietari de Ludicon, Pedro Fortesa.
Les peluses, peluses Revolution, batalla d'almohades, Cats vs. Gravity, el Dixit...
El Tic Tac Tumba, també... Tot, en dalt, els jocs més se venen són els socials. Els que són de 3, 4, 5, 6 jugadors són els que més se venen.
Jocs ràpids, en regles senzilles i perquè puguin jugar tots els membres de la família, més dels més grans fins als més joves.
I d'aquí a 3 mesos, per contra, Manacor perdrà l'única botiga de còmics del poble, un gènere que han conreat nombrosos artistes de la capital del Llevant. Ara una revista local ha recuperat les històries i també algunes vinyetes del còmic manacorí.
Pep Boix, propietari de Cinc Còmics, explica que, en general, el paper passa per una crisi important.
Aquests darrers anys han estat molt difícils. Ja se'n va més a la punyeta, el món del paper en directe. I sobretot un poble, i a Mallorca, que és un material difícil.
Durant 20 anys, aquesta tenda ha ajudat a difondre les pàgines escrites i dibuixades per autors manacorins. És de nou Boix i el director de la revista 07500, Sebastià Sansó.
Hi ha en Xisco Fuster i en Toni Planici, que també són molt divertits. Ara hi havia en Sebastià Riera, que va fer un... Era com una paròdia d'un manga que se deia Naruto. I va tenir un exitarro.
I s'ha de xerrar d'en Jaume Ramis com a figura central de tot aquest moviment. Després en Tomeu Matamales, en Tomeu Riera Jaragol, i actualment, si m'ho anem en el còmic contemporani, poden xerrar, per exemple, d'en Pau Rodríguez, poden xerrar de Marga Marit.
La revista 07500 dedica el darrer exemplar al còmic Manacorí, no només amb entrevistes i reportatges, també reprodueixen pàgines d'exemplars històrics.
L'importància del còmic a Manacor ja se remunta als anys 70, a principis dels 80, de fet, va instal·lar la primera tenda de còmic de la part forana a Manacor, que va ser Excalibur, que va durar uns 6 mesos, però a partir d'aquí va néixer l'any 1983 la revista Llunari.
Aquesta i altres històries són el darrer número de la revista. Avui, a les 11:30, el presenten a la plaça Bernat de Manacor amb una festa oberta a tothom.
I d'un tancament passam ara a una obertura, moments molt diferents. Davant la falta de llocs on trobar-se i compartir inquietuds, s'ha presentat a l'icònic bar de carretera de Can Jordi la nova associació de joves d'Eivissa.
La inauguració s'ha fet amb una festa amb producte local i ball pagès. Els promotors de l'associació expliquen que han hagut de marxar per seguir els seus estudis i s'han organitzat a través de les xarxes. Es presenten com un grup apolític, però unit a la cultura pròpia i tenen una reivindicació clara. Volen poder fer el seu projecte de vida a l'illa quan acabin de formar-se, una aspiració que cada dia és més difícil. De fet, denuncien que el monocultiu turístic els està expulsant d'Eivissa. Escoltam, Víctor i Marga Torres, que han llegit el manifest amb què comença a caminar aquesta nova entitat.
No és acollida només per les famílies que volen venir a tallar-se aquí, sinó que a més en els joves els expulsa de l'illa. I si ja tenim una problemàtica, per exemple, en tema d'estudis superiors, que ens obliga a marxar fora per anar a estudiar, a més, després no podem tornar-hi una vegada hem acabat els estudis perquè l'habitatge no ens ho permet.
I també volem ser un espai de trobada per als joves d'Eivissa, un lloc on podem reivindicar els espais d'oci per poder trobar-nos, per poder conèixer-nos, també que molts de nosaltres no ens coneixíem, de fer festa tots junts, de fer xacota junts i de també ser un espai de reivindicació, de crítica, de poder xerrar dels nostres problemes.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 57 minuts, darrer apunt abans d'arribar a les 9. A Manacor ja s'ha presentat la programació oficial de les festes de Sant Antoni 2026. El patronat ha recordat en especial a Bernat de Sort, fundador del patronat de Sant Antoni, i s'ha retut homenatge també al Departament d'Educació de l'Ajuntament de Manacor, en reconeixement a la feina feta per acostar la festa als joves i fer-la viure des de la vessant cultural i popular a través de tallers i també d'activitats escolars.
En nom del Departament d'Educació, Carme Gomila ha expressat l'agraïment pel reconeixement.
M'ha tocat jo recollir-lo amb les dues tècniques, però la feina de moltíssima gent que ha picat pedra en silenci durant molts anys. i és molt gratificant.
Els manacorins i manacorines ja esperen entusiasmats l'arribada de Sant Antoni i han pogut fer un tast amb aquest acte que ha acabat en cançons, música i un cercavila pel centre del poble.
Sant Antoni, no ha arribat Nadal i ja Sant Antoni, també és Sant Antoni. Ho he dit molt a Manacor.
Sant Antoni per a Manacor és un sentiment impressionant, per tant, esperant que passin la festa de Nadal per arribar a Sant Antoni.
Ganes de festa, moltes ganes en tenim. Manacor és així, aquesta festa total la respecta molt.